a la plataforma a gent que està desesperada, desesperada, desesperada.
Així arribem a les 12:04, actualitzem titulars, tornem amb més notícies a la una.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Benvinguts i benvingudes un dia més al Dia Eivissa i Formentera. Avui és dijous, dijous 18 de desembre, i avui parlarem, per primer de tot, per començar, d'actualitat musical. Ho farem amb el bateria eivissenc Joan Carles Marí, que aquest cap de setmana té diferents esdeveniments i concerts, també amb la banda de metal progressiu de la que forma part, amb Face the Maybe. I més tard farem comptes amb l'assessora financera Raquel Corral i completarem el programa d'avui sortint d'aquí de l'estudi en missió consular, anant a un nou país de la mà d'una eivissenca que ens farà de cicerone. I per tot això i molt més, ja tenim a la nostra companya, la periodista Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella, i quan són les 12 i gairebé 6 minutets és el moment de posar-nos al dia. Començar amb Nieves la repassada a l'actualitat parlant d'aigua, perquè el ple de l'Ajuntament d'Eivissa ha aprovat avui per unanimitat la posada en marxa de la nova contracta d'aigua. Al municipi només el 30% de la xarxa separa les aigües pluvials de les fecals, i amb la nova contracta adjudicada a Aqualia es faran obres per revertir aquesta situació.
Sí, la nova contracta preveu una inversió de 17 milions d'euros en els pròxims 8 anys. Es preveuen actuacions d'urgència als barris de Ses Figueretes i de Can Misses. Escoltam Jordi Griver, regidor de Medi Ambient de l'Ajuntament d'Eivissa.
Figueretes té dos problemes. Un, que el sanejament està, que s'enfonsa, és un sanejament molt vell de fibrosament que ja està en unes molt males condicions, i a part no té pluvial. Per tant, és una actuació doble, és a dir, renovem el sanejament i instal·lem pluvials noves. Un altre lloc on s'actua que no hi ha pluvials, i ho estem veient amb aquestes pluges fortes, per exemple, el carrer Escubells, el carrer Escubells de Can Misses, és un carrer que només té sanejament i no té pluvial. També s'instal·laran pluvials.
Com dèiem, en el municipi d'Eivissa només el 30% de la xarxa separa pluvials i aigües residuals, un fet que ocasiona problemes d'inundacions i vessaments quan plou. L'objectiu és renovar entre un 15 i un 20% de la xarxa durant els primers 3 anys de la nova contracta, que podria entrar en funcionament el primer trimestre de 2026.
Tenim 8 anys d'obra, com sabeu, però els primers 3-4 anys hem de fer aquestes renovacions, que són percentatges molt importants, tenint en compte, com et dic, 120 quilòmetres d'aigua, 70 de sanejament i 30 de pluvials, que s'hauran d'ampliar com a mínim a tenir els mateixos que residuals.
I canviem ara d'assumpte, parlem de residus en aquest cas, perquè a Mallorca hi ha malestar pel trasllat dels fems de l'abocador de Canaputxa a la planta de Sonreus. Socialistes i Més per Mallorca han insistit en el seu rebuig.
Sí, han anunciat que presentaran una reclamació formal. Des del Partit Popular asseguren que està previst començar amb el pla pilot la darrera setmana de gener. Escoltam la consellera del PSOE de Mallorca, Catalina Cladera, la consellera de Més per Mallorca, Catalina Inés Perelló, i el conseller del PP, Bernat Ballori.
Seria d'Eivissa, havia d'haver fet la seva feina quan li pertocava, i com a solució immediata el que no pot ser és que reviguem els residus en aquest cas concret, a la silla d'Eivissa.
El Partit Socialista el que demana i exigeix és que el senyor Marí faci els deures abans de pensar en una exportació de fens a Mallorca. Mallorca no està dispost a importar qualsevol tipus de fens ni qualsevol quantitat de fens.
Estem totalment oberts a ajudar els nostres companys d'Eivissa, i que també qualsevol ajuda entenem que també vendrà per un benefici dels ciutadans de Mallorca, dels mallorquins.
I continuem parlant d'educació perquè les famílies i les educadores de l'Escoleta de Can Cantó es mobilitzen davant la preocupació que la gestió, que pertany a l'Ajuntament d'Eivissa, passi a mans del govern. El consistori assegura que les treballadores continuaran.
A la 1:30 s'ha convocat una concentració davant del centre. En un comunicat, les famílies denuncien que l'equip de l'Escoleta no ha rebut cap explicació i que no els han donat opcions per negociar. Des de l'Ajuntament d'Eivissa asseguren que el lloc de feina de les educadores de cara al pròxim curs està garantit. Les famílies han presentat al·legacions al decret de l'Ajuntament que permet aquest canvi de gestió.
I continuem ara a Formentera, perquè els horaris de correus a l'illa estan sota mínims. L'oficina només obre els matins i s'incompleix, segons Comissions Obreres, la llei de servei postal públic. El sindicat s'ha sumat a la queixa que ja ha fet el Consell de Formentera.
L'horari és de dilluns a divendres de 8:30 del matí a 2:30 de la tarda. El Consell de Formentera ja va denunciar aquesta manca de servei, que suposa un greuge comparatiu amb els ciutadans de l'illa, i va demanar al govern central una millora en la prestació. Ara Comissions Obreres s'ha sumat a aquesta petició, ho explica el delegat de Correus del sindicat a les PTUs, Juan Galán.
Por ejemplo, si te pone una multa a la agencia tributaria o recibes un burofax o recibes cualquier carta que viene de cualquier ministerio, si trabajas por la mañana, deberías de poder ir a recogerla por la tarde a la oficina, pero en el caso de Formentera, esa oficina está cerrada, con lo cual, con la ley del servicio postal universal, creemos que se incumple con la obligación de mantener lo público, que en este caso es correos, a todos los ciudadanos y ciudadanas de Formentera.
Mentrestant, alguns ciutadans de l'illa s'ho prenen amb paciència, acostumats que aquí a Formentera no es donen les mateixes prestacions que a altres illes o a la península.
No és tant perjudici per això, perquè estem acostumades a, no, que sabem que l'horari de correus és de matí, però entenc que persones per la conciliació laboral i així.
Porque un poquito más de servicio para la gente que trabaja durante la semana sería bueno.
Yo tengo un negocio y, en fin, hago bastantes envíos y tal y no tengo ninguna queja, salvo, como he dicho, puntualmente en verano y en Navidad.
Idò, ho deixem aquí i seguirem la situació, evidentment, de correus a Formentera. De moment ho deixem aquí pel que fa a l'actualitat. Nieves, moltíssimes gràcies.
Fins després.
I ara, quan són les 12:11, nosaltres fem una pausa per la publicitat i de seguida parlem amb en Joan Carles Marí. Parlem una mica d'actualitat musical aquí al programa en un minutet.
IB3 Ràdio és participació.
Martina tiene 13 años. Le gusta vapear con los amigos. Lo que no sabe es que así respira sustancias que provocan afecciones pulmonares muy graves. Juan tiene 17 años. Toma a menudo bebidas energéticas. Lo que no sabe es que afectan a la salud mental y que mezcladas con alcohol potencian su peligrosidad. Ellos no lo saben. Y tú, infórmate. Podría ser demasiado tarde muy pronto. Govern de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio... El dia, a Eivissa i Formentera.
Ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera. Això és IB3 Ràdio i això que escoltàveu és el nou tema de la banda que compta amb un eivissenc molt il·lustre entre els seus membres, el bateria Joan Carles Marí. Molt bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Molt content d'estar per aquí.
Nosaltres també de tenir-vos per aquí a Face the Maybe. Aquest cap de setmana ara explicarem totes aquestes novetats, però estàvem escoltant una miqueta de Fragile, que ha estat el segon single d'aquest últim disc. El primer en videoclip també, per tant, una mica el primer single amb cara i ulls d'aquest nou tema, d'aquest nou treball, veritat.
Exacte, molt ben dit. Sí, el vàrem triar perquè, bueno, pensàvem que tenia canya, tenia un bon estribillo, una part instrumental canyera, i vàrem dir, aquest mereix videoclip.
I tant. Tercer disc ja de Face the Maybe, també podem comptar entre els vostres treballs aquell àlbum en directe, però aquest és el tercer àlbum d'estudi. Que us espera, Joan Carles?
Pues, que us espera? Molt bona pregunta. Sí, són ja... Vàrem treure el primer disc en el 2011, si no m'equivoc, Inside.
Wow.
Després, 2016, The Wanderer, i ara, pues, amb un saltet d'uns quants anys, Three Sounds and a Pause. I és un disc de metal progressiu, si hem de posar alguna etiqueta, i això, dit ràpid i malament, és que fem el que ens dona la gana.
Molt bé.
Perquè pot ser l'etiqueta que més se li adequa, però bueno, pot comptar amb... Ens interessa molt que hi hagi melodies polides, i per això vàrem partir compositivament d'uns esborranys de guitarra i veu d'en Tomàs, tipus cantautor. Després allò el que vàrem fer va ser dissenyar estructures progressives que tinguin diferents passatges, canvis de compàs, parts instrumentals, virtuoses, que també ens agrada molt divertir-nos jugant. I bueno, són temes majoritàriament llargs, és un àlbum conceptual, són tots elements que en el metal progressiu hi són, i és un disco que estem molt orgullosos d'estar presentant.
Ja ho escoltarem algun tema més, però parlàvem ara també fora d'aquí de l'estudi mentre sonava aquest tema Fragile que explicàvem, que són temes llargs per lo que és la radiofórmula actual, i també és una mica un compromís, no?, de dir aquest és el nostre estil, no passant d'algoritmes, de radiofórmules, això és el que som Face the Maybe i això és el que us presentam. 11 temes, déu-n'hi-do, no?
Sí, 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 és un disco llarg, són... Inicialment eren 9, però vàrem decidir tallar-ne 2 per la meitat perquè tenien una intro o una outro, en el cas d'una intro, en el cas de l'altra una outro, que mereixien separar-los. I sí, és un disco que deim que passam de radiofórmules, però al final en el tema de streaming hi ha, pues, que si pre-saves, que si promocions... No mentirem, volem arribar evidentment, a quanta més gent millor, però a la vegada és paradòxic perquè sabem que és una música de nínxol, no?
Sí.
De culte, de molt concreta, que t'ha d'agradar. I llavors, allò el que m'agrada pensar avui en dia és que hi ha tanta música que tota té cabuda, i encara que facis alguna cosa molt raro, que tampoc és tan raro, no, però no és 40 principals, hi haurà gent a qui li agradarà molt. I anam a per aquell tipus de gent, perquè en altres grups que ens agraden d'aquest estil també, encara que hi haguin milers de persones en els seus concerts, si treus el còmput d'audiència que hi ha universal, és un percentatge molt petit, no? Llavors al final anem a fer el que ens agrada, i nosaltres vibram molt amb això, tocant-ho, ensaiant-ho, escoltant-ho, doncs allà hi ha una veritat, i anem a seguir aquell camí.
Exacte, ara parlarem de com poder escoltar-los en directe, que a més feis una cosa que és superinteressant, està com ara molt en boga, també parlant així de tendències, que és el listening party. Ara et demanarem què és exactament això d'un listening party, però també parlàvem ara fa uns minutets amb en Joan Carles, que fa molts anys que ens coneixem, no?, d'aquest ritual d'escoltar un CD de principi a fi, no?, de com s'està perdent això, perquè cada vegada tenim com menys temps, però que dona gust, no?, permetre't aquest temps per escoltar un disc que t'encanta, que t'apassiona, i poder tenir aquest privilegi d'escoltar-lo de principi o fi. Això és el que s'hauria de fer amb aquest disc de Face the Maybe, veritat?
Claro.
Anima'm a tothom a que ho faci.
Claro, totalment. Jo crec que és una inèrcia social, no? Vull dir, és una tendència que un ha de decidir una mica anar contracorrent i dir, no, jo avui vaig a sopar sense mirar la tele ni mòbil. Vaig a tenir aquesta conversa amb el mòbil a part. Vaig a qualsevol activitat, corre. Jo veig la gent correguent amb el mòbil a la mà i dic, ostres, però...
És perillós.
O sigui, bueno, és que té que veure amb no saber fer una cosa, només. I jo crec que escoltar un disco ja és una quantitat d'estímuls a prou important com per només fer allò. Si a part d'escoltar un disco també t'has de posar que si projeccions i una olor que no sé quantos, tot això és massa dopamina enèrgic. Jo crec que un disco, a més, que practiques aquesta calma i aquesta frustració, que potser hi ha una part que l'autor o l'autora vol crear una tensió allí que després es resoldrà. I aquella resolució té lògica si has aguantat aquella tensió. El mateix en qualsevol tipus d'espectacle, no? Llavors ara vivim en una època que qualsevol mínima tensió del que sigui, sigui en tenex, no? I amb una listening party el que buscam també és això, com no hi ha altres, estem tots assegudets, o qui vulgui estar de peu, i escoltam el disco, i com qui presenta un llibre, o presenta, en aquest cas, pues, un àlbum, no? Però com que no hi ha sa actuació en directe, és només escoltar, pues és una aposta que us posa bastant.
Home, i és tota una novetat, no? Perquè abans, com es presentaven els discs, eren això, amb actuacions en directe, i darrerament ho estan veient amb altres artistes, no? Valtros us sumeu també en aquesta tendència, que crec que m'encanta, perquè és això, fer aquest compromís d'anar pel pur plaer d'escoltar sa música i d'escoltar sa vostra feina, que n'hi ha molta darrere d'un disc, vull dir, i molts anys de feina, de composició, de conceptualitzar tot el disc. I escolta, anar a un lloc simplement pel pur plaer d'escoltar un disc, em pareix una cosa meravellosa. Sí, i que és una cosa molt actual, no? Que sempre ha de fenestrar molt en els artistes joves o les tendències de la indústria, de la música, i això és una cosa que no sé si és que ja es feia en els anys 70 i s'està recuperant o s'ha fet de tota la vida o és algo nou, però que m'encanta reunir-se un grup de gent pel pur plaer d'escoltar un disc de principi a fi, m'encanta.
Sí, sí, sí. Jo recordo quan vaig anar a Barcelona que ja jo anava a listenings i es du fent, el que passa és que a lo millor justament per això que explicam, de cara és tot tan vaporós, tan solitari també. Moltes activitats s'han tornat molt solitàries. Si escolt música, penso una història, però no la comparteixes físicament amb algú moltes vegades, doncs encara està agafant una mica més de necessitat, no? I de plaer d'això, d'escoltar-ho i fer com aquest ritual, no? Llavors jo recordo quan anava a Barna que anava a recitals de poesia o això, listening parties o presentacions de llibres, i m'agradava veure com qui ho presentava també explicava d'on venia, et feia com tot es
envoltori, viatge, no?
Es viatge, exacte. I, ostres, mira, van partir d'aquesta idea, després van anar cap aquí, després cap allò, a veure una mica les entranyes de tot el procés. I això és també el que farem, no només escoltar-lo, sinó abans de cada tema fer una mica de metres, no? De dir, bueno, mira, aquest vinet fa aquesta olor i ve d'aquest maridatge, exacte, maridatge musical. I també com atendre les qüestions que puguin sortir, que això és una cosa que ens estimula molt. Escoltar la cançó i que la gent digui, què us pareix, què us ha paregut? L'altre dia un alumne em va dir, heu tret un single? I em va utilitzar un adjectiu que vaig dir, com pot ser? Que m'ha paregut molt acollidor, em va dir. I jo vaig dir, sí.
De llar, no?
Sí. I clar, tu diries, metal progressiu, com li, en quin moment li ha arribat aquest... Pues, perquè ell està acostumat a lo millor a escoltar canya i el tipus de forma d'aquell tema li va transmetre això, no?
Aquesta tendresa, eh?
Exacte.
Molt bé.
I com que és un tema totalment subjectiu, és de l'art, doncs... Pues, fantàstic.
Benvingut, sí.
A mi em dóna molta pau anar a pogos de metal. Jo em tiro un pogo, jo vaig a un concert on està tota canya i per jo és pau. O sigui, és l'única paraula que em ve, és una catarsis absoluta, i hi ha gent que diu, com aquesta música,
sí,
com pots...
Sí, o aquest caos, no?
Que va.
Que bé.
És tot germanor i per jo pau. El que passa és que, és, paradoxicament, és després de sa canya, no? És com quan fas esport, després acabes, no?
Sí.
Relaxadíssima. Bueno, salvant les distàncies, però és una cosa molt així.
Exacte. Molt bé, molt bé. Pues escolta, jo crec que sa gent, com tu deies, cada vegada té més ganes de connectar a una listening party, a concerts, en els clubs de lectura, que també són superpopulars darrerament.
Totalment.
Així que animam a tothom a anar a la listening party d'aquest últim disc de Face the Maybe. Això serà demà divendres, veritat.
Exacte.
A la sala ja està bé, a Vila, sentic sa qüestió.
Exacte.
Obriu portes a les 7 de la tarda.
A les 8.
A les 8 de la tarda, tens tota sa raó. Sí. No sé, perquè jo volia ja sa gent una hora abans allà fent com... No,
feia moltes ganes.
Sí, moltes ganes, ja veus. Una hora abans jo estaré allà, la primera sa fila. No, a les 8 de la tarda obriu portes.
Exacte.
A la sala ja està bé per aquesta listening party. I això sí, qui us vulgui veure en directe aquest cap de setmana a Eivissa, també tindràs oportunitat, veritat?
Claro, ja que duim els músics, pues fem el pack i fem això, divendres listening party, entrada gratuïta, ja està bé, escolta de disco, també tocarem algun tema, però més tipus això, taller, de desgranar aquesta part, aquesta altra, serà molt xulo també.
Que bé.
Bueno, mira, aquí aquest patró us va inspirar amb unes seguirilles o amb unes boleries, anem a tocar-ho, que pugui ser una cosa propera, que això, pues, al final, el disco té moltes... té complexitat a nivell de... en totes les capes, i poder desgranar-ho, no? I llavors dissabte concert a l'Uso, a la sala Sumum Casanova, amb Apotropaico, Thrash Metal, i estarà...
Grans amics del programa, està aquí en Pablo Morganti fent així, apuntant amb els dipols a per amunt, aprovant aquesta combinació d'Apotropaico amb Face the Maybe.
És molt, que són molt guais.
El millorat de cada casa.
Són molt guais, a nivell personal i a nivell musical són estupendos. I això, estirem, obrirem portes dissabte a les 8.
També, comencen... a les 8.
Sí, a les 8. Comencen ells 8 i mitja, i després naltros, i allò sí que serà tocat en directe i a suar.
Exacte. I algun pogo, potser, també?
Sí, i tant, sí, i tant, també. I tant. Ho hem preparat perquè hi hagi...
canya,
que la gent calenti les cervicals bé.
Exacte, que llavors que... no volem represàlies, no podeu no? Denúncies i coses així, lesions, ni res.
Ja
que
la
gent vengui ben flexible de casa i preparada.
Exacte. També et dic que en el context de metal, jo és que sóc molt fan d'això, però que hi ha algú que està a punt de caure, i ja n'hi ha tres agafant-lo que no toquen terra.
Clar,
o sigui,
clar.
Que... bueno, que sí, que hi haurà canya, però que és una canya segura.
Exacte. Això serà, com dèiem, dissabte, en Sumo Casanova, Cara de Bou, entrades a entradium.com, veritat? Molt bé. Ens ha quedat un altre tema aquí que jo volia posar, abans de dir-te que fins a propera, Joan Carles, tu torna quan vulguis, torna acompanyat de la resta de membres de Face the Maybe, si poden, o d'Anna Clàudia Bardagí, o de qui vulguis, aquí ja saps que això és que teu, Joan Carles.
Fantàstic, moltíssimes gràcies, com sempre, molt, molt ben acollit i agraït.
Què podem escoltar ara?
Pues ara entra Breathe, que és un tema també preciós, i esperem que el gaudiu.
Vinga, doncs pues l'escoltam una miqueta i després, quan l'haguem escoltat, ja mos posarem a fer comptes, però escoltam una miqueta més d'aquest tema de Face the Maybe, ja ho sabeu, demà el Listening Party ja està bé, obrin portes a les 8 i dissabte concert ja en directe amb tota sa canya que faci falta en es Casanova Sumum a Cala de Bou, i també obrin portes a les 8 de la tarda. Joan Carles, Marí, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins aviat.
Molt bon dia.
Vale, escoltam una miqueta i llavors això, fem comptes.
Comptes.
Idò, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el Dia Eivissa i Formentera. Això és IB3 Ràdio, i ja sabeu que quan va arribar en mitjans finals de mes, tenim aquí aquesta temporada una vegada més a Raquel Corral, que és consultora financera a OBB.
Correcte.
Molt bé, molt bon dia, Raquel.
Molt bon dia.
Benvinguda.
Gràcies.
Bueno, estem en uns dies prenadalencs i,
ostres,
clar,
sí,
també ve un dels grans dies, dels grans somnis que pot representar aquest dia per molta gent, que és el dia de sorteig de la loteria de Nadal, el dia de la grossa de Nadal.
Ai, sí.
Que ens pot fer milionaris? No ho sé. Ens pot tocar alguna cosa? Un reintegro? Una
pot
pedrea?
Ser.
No ho sabem. Les possibilitats són poques, però la il·lusió és molta.
Ah, sí, sí, sí. Tots, veritat? Els anys es repeteix aquest fenomen.
curiós, no?
Sí,
perquè
sí, sí.
Tothom us diu, estadísticament tens un 0,001% de possibilitats de que et toqui. Però escolta, cada any en compram, com és això?
Doncs pues mira, la il·lusió. Jo crec que les endorfines que ens donen al nostre cervell per dir, hòstia, que guai, vinga, sí, i faré això, i faré l'altre, i llevaré la hipoteca, i compraré un cotxe, i no sé què. Però això és de que precisament el que anem a parlar avui, que què faré si em toca la loteria.
Sí, dilluns que ve, dia 22. Estau escoltant aquest programa especial que farem des d'Ivetres Ràdio a partir de les 9 del matí fins la 1 del migdia, mentre es duri el sorteig de la grossa de Nadal. Si a algú de l'equip o dels nostres oients li toca la grossa, què ha de fer? És el que parlarem avui, veritat,
sí.
Raquel?
Pues sí, mira, pues li deixes el meu telèfon.
Val?
Primer.
Mira, primer de tot, poseu-vos en contacte amb el programa.
Sí.
Podeu escriure un missatge privat per Instagram.
Tal qual.
Al dia Pitiuses.
Sí, sí,
i llavors
sí, sí,
ja us posarem en contacte amb la Raquel.
Tal qual.
No?
Pues sí. Pues mira, el primer que tenim que fer és, si ens toca la grossa, pues no dir-ho massa.
Ah, val.
No, no, no. Tenim que ser discrets, vale? Perquè... I... posar-se en contacte amb un professional, vale? No... Bé, és veritat que surten en les notícies, les festes i demés.
El cap allà que va
sí,
volant.
Sí, sí, sí. Però la veritat és que és millor ser discret. Ser discret.
Per què? Perquè això ens pot evitar problemes?
Sí. Val. Sí, 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 la veritat és que sí. I de fet, bueno, les persones que he conegut que li ha tocat la loteria, pues li de repent, quatre bancs a picar-li la porta, que jo t'ofereix això, jo t'ofereix, bueno, pues oferint diverses cosetes.
A tothom li interessa apropar-se a algú que li ha tocat la loteria, veritat?
Sí, 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 tal qual, tal qual.
Hem de comprar-ne molta de loteria abans d'això, és a dir, estem avui a dia 18 de desembre. Què és el que més es recomana? Comprar-ne molta o no tornar-se massa loco?
No tornar-se massa loco, perquè el sorteig dels 22 no és, de fet, la loteria que més toca, de probabilitat, realment. Per exemple, la del Niño.
Sí.
Té moltíssima més probabilitat. Que...
Moltíssima més?
Sí, ah? Sí, sí, sí.
Mira, interessant.
De fet, bueno, que la loteria del dissabte és el mateix sistema que la del Niño.
Sí.
I de fet, toca més, o sea, més sovint que l'altre. Sí, sí. Però bueno, és una tradició històrica de seguir el sorteig, de passar-ho en família i escoltar el soroll de les bolites, no?
Els boixos allà cantant,
claro,
també.
Claro,
sí,
claro.
Exacte.
Això mateix.
És una tradició nadalenca.
És una tradició.
Com qualsevol altra. Una tradició que ens pot arribar a costar molts de sous, perquè és això, hi ha gent que es torna
sí,
loca.
Sí, és una passada. Jo tinc gent que té un dècim de cada número, de cada determinació.
És a dir, 10 com a mínim.
Sí.
Com a mínim 10, això ja sí. Són 200 euros.
Sí, és una pasta.
Clar.
És una pasta.
Ma, sí, relativament, però sí. Són sous. Són
però
sous.
Són sous, sí. Sí.
I d'això, no tornar-nos locos comprant. Què seria l'òptim per no ferir greument les nostres finances? De quants de dècims estaríem parlant? No d'aquestos 10, sinó...
Pues, bueno, depèn també del pressupost que tu tinguis a casa.
Clar.
Vale, perquè, per exemple, si tu tens un pressupost de... te sobren 300 euros, doncs no agafis 10, 10 dècims, agafa 2, 3...
2 o 3, eh?
Comparteix. El compartir sí que és important, perquè molta gent, com es comparteix un dècim?
Sí.
Teniu que deixar una, o signar un document, o en un mateix podeu fer un grup de WhatsApp amb el dècim i signar com que... Jo, tal, 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 amb DNI, tal, 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 soc partícipe d'aquest dècim, perquè sí que he trobat gent, jo tinc un amic que té una administració de loteries i m'ho diu, que sí que ha hagut gent que ha fugit amb el dècim.
O sigui que
no
ha fugit
res.
Sense els amics.
Sense els amics.
Això és molt lleig, eh? Per favor,
no
sigueu
deslleials. Però això no passarà aquí a Eivissa.
Exacte, això no us passarà. Una pregunta, es poden sí. Firmar els dècims?
Doncs pues mira, saps què? Que no ho tinc ben clar. Jo prefereixo fer un document
a part.
Sí, de veritat que no te sabria dir no, però jo prefereixo que es pot fer una fotocòpia i signar tipus contracte.
Molt bé. Tot i que sigui amb amics, és millor que estigui tot per escrit per evitar mals entesos.
Exacte.
Que és un dia molt important.
Exacte.
Quins són els principals somnis que té sa gent si els hi toca sa grossa de Nadal? Això que de vegades parlem, no? Me n'aniria de viatge, cancel·laria una hipoteca, em compraria un cotxe, tapar forats, que no sé si es poden tapar gaires forats avui dia amb el que et toca d'un dècim, però escolta, algun foradet sí, no?
Sí, sí, sí. Bueno, pues n'hi ha gent, si tens hipoteca, a lo millor no és la millor decisió llevar-te totalment la hipoteca.
Ah, no?
No. Ah. Jo sempre dic, primer consulta amb un especialista com altres consultors financers o amb una persona de confiança que tu tinguis en el banc, perquè si tu pots rentabilitzar els sous més que l'interès de la hipoteca, quasi que és millor. I quan fas números, li diuen, ostres, tens raó, perquè, no, perquè si tu tens una hipoteca molt barateta, amb un 2%, 2,5%, i tu pots treure-li un 10% de rentabilitat, és millor treure-li rentabilitat. Que potser li lleven part de sa hipoteca, però no tota.
Però val? No tota.
No, 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 el millor és no descapitalitzar-se, vale? Perquè si no, tornes un altre cop al mateix punt de partida, a no tenir res. Si tu agafes els sous i te lleves la hipoteca, compres un cotxe, te dones un viatge, hòstia, ja no tinc sous, tornes a estar com al principi. I, de fet, n'hi ha moltíssima gent que als 5 anys, gent que li ha tocat la loteria, no és que no tingui sous, és que està endeutada.
En els 5 anys, eh?
Sí.
Déu-n'hi-do, això s'ha de planificar bé,
sí,
perquè no,
sí,
perquè
sí,
no
és
ens
molt
passi
important.
Quan
és,
ens
la
toqui.
Planificació financera és vital per a una persona que li toca la loteria i per la que no també, que saps que hem parlat moltes vegades que tothom deu estar planificat per arribar als seus somnis.
Val, i hem posat damunt de la taula una paraula que és clau, que és planificar. Com ho podem fer? Quines són les maneres més òptimes de fer aquesta planificació? M'imagino que a curt, mitjà i llarg termini, no?
Sí, exactament. Es diu que aproximadament un 20-30% per la liquiditat, per tenir en compte més a mà, un mitjà termini, un 30-40%, inversions moderades, es veu quin és el perfil de la persona, passar el test d'idoneïtat i veure fins a on pot arribar, i un llarg termini, jubilació, per exemple, estudis dels fills, depèn, vale? Es fa una planificació a la carta.
Una vale? Planificació a la carta.
Sí.
Molt bé. Quants d'impostos s'han de pagar si mos toca un dècim de sa grossa de Nadal?
Pues desgraciadament una pasta. Pues un 20%.
Un 20%?
Sí, és una pasta. Abans no existia això, fa uns anys que varen posar un 20%.
És a dir, que si ens toquen uns 400.000 euros, no? És un dècim de sa grossa de Nadal, al final què mos queda?
Pues mira, menys 80.000, pues 320.
320.000 euros.
Sí.
No està malament.
No.
Però,
bueno, després ho podem recuperar, aquest supòsit. Jo sempre li dic als meus clients, no et preocupis, que farem màgia.
Ah, sí? Es pot fer màgia?
Es pot fer màgia.
Molt bé. Sous que mos toquin, ja sigui en sa grossa de Nadal. Jo ja pal com si mos haguessin tocat.
Sí, 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 n'hi ha que decretar.
Amb optimisme s'ha de decretar que mos toca. Sí. Que aquest any sí que sí, que ja veureu que aquest nom us anirà sonant perquè seré molt pesada amb aquest eslògan d'aquest any sí que sí en els pròxims dies i ja us explicaré per què. Però aquest any, quan mos toqui, ja sigui sa grossa de Nadal o el sorteig del dia 6 de gener, 5 de gener, que és aquest del Niño, en podem gaudir, no? Una miqueta, també.
Sí, claro.
No tot ha de ser invertir, no, guardar, no, estalviar, no, que està molt bé, evidentment.
No, no, no.
Però s'ha de gaudir, no?
No, 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 no som tan dolentes.
A veure, com es pot gaudir, però amb una miqueta de seny?
Sí, sí,
a veure,
sí.
Com ho podem fer?
Es fa un percentatge, per exemple, vale, tu què vols? Jo, i, bueno, jo, de fet, amb el que jo sempre ho recomano, el que cobres tu de mes a mes, agafa un percentatge per cuidar-te tu, per lo que tu vulguis, sempre, 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 perquè tinguis la sensació de satisfacció de que guanyes, no sempre pagar, 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 no, no, no. És molt bo repartir això. I, de fet, te'n dones compte que t'arriba per a tot?
Clar.
T'arriba per a tot, sí. Però si tu agafes tot per tapar huecos, no.
Exacte, s'ha de viure també, s'ha de gaudir.
Sí, sí, sí.
Vale, i si us posàvem ara sí una mica de seny, pensant en cap, pensant en el futur, quines són les coses que a dia d'avui una persona jove a qui li toqui la loteria ha de pensar a dia d'avui, tot i que encara li falti moltíssim temps, molts d'anys, fins i tot dècades per arribar-hi, en què hauria de començar a pensar avui mateix una persona jove a qui li cau un premi de la loteria?
Pues mira, òbviament el tema de vivenda pues és important, vale? Per a un, siga aquí a Eivissa o siga fora, és molt, molt important, perquè és el que estàvem parlant abans, no? Tenir un sostre per viure és molt important, vale? I després diversificar. En curt, és el que han dit, en curt termini, mitjà i llarg. Vale? Depèn. Jo tinc gent de 19 anys que ja està fent l'estalvi per jubilació.
Ostres!
Estan molt conscienciats perquè, clar, aquesta gent jove ha crescut amb YouTube, amb TikTok, Instagram, i segueixen influencers que... pues que fan podcast i fan i tal, i lo han escoltat tant, l'interès compost i tal, que ho tenen com molt normalitzat, eh? És curiós, però sí, sí.
Tenim... Més que les generacions igual posteriors, sí. No? La gent jove està igual més conscienciada amb que sous s'han de moure, no?
Sí, 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 tal qual. Tal molt qual. Bé.
Idò, Raquel Corral, consultora financera a OBB. Moltíssimes gràcies, lo primer de tot, per haver estat una vegada més aquí al Dia Eivissa i Formentera. Que passis molt bones festes.
Igualment.
I una cosa, que si dilluns et toca la loteria, que tu no diguis res, tu m'envies un missatget i ho anem a celebrar.
Ja està, bueno, jo el dilluns, si necessiteu, vinc correguents, eh?
Val. Sí, escolta, si passa alguna cosa, et cridam rapidíssimament.
Perfecte.
Raquel Corral, moltíssimes gràcies, molt bones festes.
Igualment.
I fins l'any que ve.
Fins l'any que ve.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i en tornar, atenció, perquè amb un anam de missió consular serà en un minutet aquí a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és cultura.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3, tots donam una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
Al dia, a Eivissa i Formentera, IB3 Ràdio. Hem obert una ambaixada pitiusa a...
A Suïssa, com us comentàvem a l'inici del programa, ja sabeu que des d'aquesta temporada, una vegada al mes, sortim a fer una volteta per alguns dels indrets del món que acullen a alguns dels pitiusos més il·lustres. Eivissenques, formenterers, eivissencs, formentereres que duen el nom de les nostres illes per tot el món i esdevenen els millors ambaixadors. Així que, d'alguna manera, una vegada al mes, sortim, això, en missió consular per aquest preciós planeta. I hem pensat que per combatre, de vegades, el jet lag, les diferències horàries, ens enviem notes de WhatsApp perquè la gent ens expliqui on són, quin és l'àmbit professional en el qual han assolit l'excel·lència. I començam aquesta ruta enfilant cap a latituds més al nord per parlar amb la coach executiva Joana Turcardona.
El jorn del Judi i
molt bon dia, Joana. Quant de temps fa que vius a Suïssa?
15 anys aproximadament, però al principi
sempre anava i tornava cap a Eivissa o cap a Barcelona i després a Suïssa, però ja fa ja un grapat d'anys que hi visc. Bé, cada dia, ja no me moc com abans, més o menys, sí, uns 15 anys.
T'hem presentat com a coach executiva. En què consisteix exactament la teva feina?
Jo som coach, no som terapeuta ni psicòloga, per tant, el meu és absolutament diferent, no té res a veure. Jo el que necessito és saber exactament què vols. Per exemple, si tu fossis clienta meva, et preguntaria què és el que vols. O sigui, no treballo amb problemes, necessito saber el que vols, perquè si vols, me dius que vols alguna cosa, és perquè no la tens, no te surt de manera que funcioni. Per tant, si tu me dius el que vols, jo te puc ajudar a que això que vols arribi. Si tu me dius és que és impossible, no som capaç de comunicar el que desig, i al final doncs, me caic i no arriba el que vull. Llavors et dic, molt bé, llavors si dius que tens problema en comunicar els teus desitjos i no necessites saber exactament el que vols, pues jo vull poder expressar-me i dir les coses en llibertat i sentir-me respectada. Pues per aquí ja podem començar. I llavors és el treball en creències, que creus tu o en general la gent sobre ell mateix i sobre la vida, no? I ajudo en això una mica complir els desitjos, que arribi a algo que tu desitges i que no hi ha manera, perquè sempre creus i entreposes en la mateixa pedra. I per aquí va la cosa. Sona una mica màgic, però realment és molt matemàtic i molt... Sí, jo no faig res, a dir que no em sec una cadira i des que me contis la seva història de la vida, perquè no m'interessa, no és la meva feina, sinó que acompany el meu client a arribar a això que vol. Jo l'acompany, no palc, estic en la persona i ell fa tota la feina, cosa que em va dir que triar aquesta feina de coach era el que em convenia, perquè jo treballo poc, però oblig que nosaltres fer molta feina i per aquí va la cosa. Ja sé que no ho entès res, però és que és una mica complicat d'explicar, però és un procés absolutament meravellós. Us ho recomano.
Mira, és complicat d'explicar, però crec que ho ha explicat bé. Escolta, i tu com vas arribar en aquesta feina?
I que com vaig arribar en aquesta feina? Pues el meu segon exmarit. No t'he d'enganyar, Laura. Són coses que passen a la vida. Ell estava començant amb aquests temes de coaching i jo, com som una persona extremadament, malaltissament curiosa i m'agrada aprendre de les persones que m'envolten, escoltar-les, pues, vaig comprendre que això era la resposta a la meva fascinació per la comunicació i a la meva fam de coneixements i d'intentar, així, d'alguna manera, fer reparacions absolutes a mi mateixa. I així és com vaig començar, llegint, escoltant, fent sí, tant a la universitat a Alemanya, veient com ho feien els millors i bé, sobretot aprendre del meu exmarit. I ja, o sigui, així de senzill.
Mare meva, i com va... Quan tu vas començar a treballar, Joana, t'imaginaves que acabaries en aquesta àrea professional?
Pues no, evidentment no. Podia imaginar-se en coses, però no aquesta, perquè no és una cosa tangible. Vas a una oficina, de tal a tal hora surts o treballes o magatzem a una botiga o te dediques a la ceràmica. O sigui, no m'imaginava algo tan poc tangible com la fascinació aquesta que he sentit i que sent per lo que és, tot el que té a veure amb la comunicació humana, evidentment, però bé, la comunicació amb paraules i sense captant quines paraules utilitza, de quina manera parla d'un mateix, es parla d'un mateix, de quina manera respira quan diu això o l'altre, com mou el cos, si diu la veritat o menteix. Inclús sense parlar puc endevinar si alguna persona està dient una mentida o no. Això també pues, és molt empenyo. No m'ho havia imaginat, però ha estat un camí, un procés que no només m'ha ajudat a fer aquesta feina de coach, sinó que el principal i una de les coses que més m'ha motivat és pues, mirar de conèixer-me una mica més jo mateixa i perquè prenc unes decisions i no les altres, o perquè dic una paraula i no una altra, o perquè he triat aquesta persona i no una altra. I això és absolutament fascinant i és el que més m'agrada de totes aquestes tècniques que he après. I sí, tornaria a repetir malament alguns moments del camí que són una mica durs, però ja t'hi dic, fascinant,
eh? I amb la teua curiositat desbordant, et segueixes formant?
Això de la comunicació és sumament interessant, però no acaba mai, com moltes vegades altres feines. Però en aquests moments estic fent algo absolutament diferent de el que he estat fent a la meva vida. Ara estic aprenent sobre intel·ligència artificial i sobre negocis en línia i totes aquestes coses. Temes de ses que no sabia absolutament res, per tant, un tema fascinant nou que arriba a la meva vida. No pensava que en aquell moment era per jo aturar-me, descansar, he après molt, he fet molt, doncs anem a gaudir de la vida i anem a fer altres coses, llegir llibres i fer punt de creuat, aquestes coses. Però de sobte doncs dic no. I ara estic fent això i moltes hores al dia estudiant i aprenent i fent pràctiques, però m'ho passo molt bé. I a més, això que estic aprenent i juntament amb el coaching me pot ajudar a divertir-me trobant una nova manera de una nova feina i ajudar pues, a les persones d'una manera molt més completa. Si tinc, per exemple, un client que té una empresa, pues, puc ajudar-lo molt millor aprenent el que estic aprenent ara que no sense saber-ho, o sigui que és un plus a més que m'ajuda a comunicar millor amb els meus clients i això pues, sempre m'agrada, me diverteix.
Sí. I la gent que coneixes a Suïssa coneix Eivissa? Quina imatge tenen de Silla?
Per desgràcia, la coneixen tal com la presenten les nostres sagrades institucions, és a dir, un lloc de turisme embogit, platja i discoteques. I com ja sabem i sabeu i saps, no és això a Eivissa. És irreal aquesta Eivissa i és mentida i és lletja. Però bé, jo m'ocupo de que això canviï, però la primera qüestió, quan me pregunten d'on ets o d'on vens, jo dic, pues, d'Eivissa i tal, pues, el primer que fan és cridar urgències, ambulància ràpidament, perquè dic, no pot ser que una persona d'Eivissa estigui visquent aquí a Suïssa i sense que estigui boja absolutament del cap. Després jo els explico a poc i comencen a tranquil·litzar-se que no estan parlant amb una persona que no està bé. Però clar, ells tenen la visió, com és possible que s'hagi anat de Eivissa i vingui aquí a Suïssa amb el fred i les muntanyes i tot això? Però sí, ja t'ho dic, jo me n'ocupo de presentar Eivissa com cal, però la part trista és que quan dius la realitat de com tenim l'illa, de la manca de respecte que hi tenim a la terra, a la nostra història, a la mà, a les morades, pues, és una part trista com que suïssos els és difícil de comprendre, perquè ells, el respecte infinit que tenen per la seva terra, petitíssima terra, envoltada d'altres terres, d'altres nacions, és infinit. O sigui, un té que estar aquí i veure-ho per comprendre el que vull dir. I l'altra cosa és que quan jo vaig a Eivissa, com jo som ja com a molt suïssa, em sento molt incòmoda, perquè veig com està tot de mal cuidat, de lleig, i papers per terra, i aquestes coses, i per allò ens resulta molt difícil d'acceptar-ho, de que no s'estimin algo tan preciós com la nostra petita illa. O sigui que durant molts anys gairebé no hi vaig anar, perquè era un patir continu, però ja, hi tinc la família, hi tinc les meves arrels, i bé, pues, sí que hi vaig sovint ara, sí que hi vaig sovint. I el que més enyorc, no enyorc, no som una persona nostàlgica, jo quan estic a Suïssa gaudeixo de tot el que m'ofereix, i quan estic a un altre lloc també gaudeixo igualment, però l'olor de la mà és una cosa que quan la sent el primer dia d'arribar a Eivissa em fa mal per tot, em nyega el cor, perquè sí que es veu que això no ho tenc a Suïssa, això no ho tenc.
Clar, això no ho tens, i no sé si t'has plantejat tornar a viure aquí.
Me seria una mica complicat tornar a Eivissa a viure-hi. Com ho faig ara és de tant sovint, prou sovint hi vaig, tinc família i tinc amics molt, molt estimats d'aquestos que estan allí, que fa millor mesos que no els veus, i quan tornes és com si hi haguessis estat fa ni mitja horeta, i aquests amics no es poden trobar a gairebé cap altre lloc allà on facis la vida, no? I això, doncs, a Eivissa, amb aquest aspecte sempre serà per jo un lloc molt nutritiu per l'ànima, però no m'imagino tornant a viure i cada dia, perquè se m'ha fet una mica petit. Ara sóc una persona de món ampli, i a Eivissa, doncs, de qualque manera, doncs, se m'ha fet petit. Però bé, quan estic allà, doncs, gaudeixo moltíssim i respiro l'olor de la mà i la terra calenta, els pins, els amics i les olives i els papages i l'aigua oli, per supost. Però viure me seria molt difícil. No vol dir que no hi vagi quan sigui el moment de viatjar a l'altre món i decideixi que el lloc que he nascut serà el lloc que veurà anar-me'n. Això ja és una altra història, però que és perquè arribi d'aquí molt de temps. Bé, idò, gràcies per tot, Laura, i una abraçada.
Moltíssimes gràcies a tu, Joana Turcardona. De vegades aquestes converses se'n fan molt curtetes, així que tant de bo quan tornis a ser per aquí tinguis un ratet per venir a visitar-nos aquí a l'estudi de IB3 Ràdio. Nosaltres ja enfilem el final del programa d'avui, que són les 12:57.
L'agenda.
I ja tornem a tenir aquí Ana Nieves García Galvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural a Formentera perquè aquesta tarda rep la visita del Pare Noel.
Sí, a càrrec de Sous Ibiza s'han organitzat dues sessions perquè el públic pugui anar a veure'l, una a les 4:30 i una altra a les 6:30 a la Sala de Cultura Cinema. Hi haurà xocolatada i coca dolça sense gluten ni lactosa, i per assistir cal reservar entrada a entradesformentera.cat.
De Formentera venim cap a Eivissa, i concretament anem a Sant Antoni, on avui s'ha organitzat tota una tarda de festa al Passeig de Ses Fonts.
Començarà a les 5 amb la xacota de Nadal a càrrec de la colla Brisa de Portmany. Hi haurà artesans, va i pagès, jocs tradicionals i bunyols. A les 7 hi haurà sopar de senalló i a les 7 i mitja concurs per fer ucs. I després a les 8 i mitja concert a càrrec del grup La Calle, que interpretarà temes propis i versions amb estil propi. I a banda d'això, a les 6 es celebrarà la Festa dels Majors al Club de la Tercera Edat d'Esclot Marès, amb música i ball, degustació de xocolata calenta, torrons i bescuit.
Que bo. I a Sant Josep avui destacam dos propostes per aquesta tarda. Per una banda, un taller d'empanadilles i un concert.
Sí, el taller organitzat per l'Associació de Dones de Cala de Bou serà a les 5 de la tarda al local de les associacions, ubicat al número 127 del carrer Escaló, i el concert serà a les 8 de la tarda a l'església de Sant Jordi, a càrrec del Cor Municipal Can Blau i dels cors del Lots de Can Blau.
I acabam a Vila, on avui es presenta l'almanac Alpitius 2026.
La directora de la publicació, Marga Torres, i en Joan Albert Riba seran els encarregats de presentar-lo a la seu de l'Institut d'Estudis Eivissencs, al número 29 de la Via Púnica, a les 8 de la tarda.
Molt bé, i doncs quedam amb tot això, Nieves. Moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà.
Con las luces apagadas empiezo a sentirme yo mismo, a sentirme más seguro, pisando fuerte, pisando fuerte.
Viatge en el temps, Nieves, total. Avui aprofitem aquests últims segons del programa per felicitar el cantautor i compositor Alejandro Sanz, que va néixer tal dia com avui de l'any 1968 i avui fa 57 anyets. Tu sabies, Nieves, que va començar la seva carrera artística amb el pseudònim d'Alejandro Magno?
No, perquè... me n'he entrat sí. Una estoneta.
Sí, jo igual. Déu-n'hi-do. Idò, avui el felicitam amb aquest Pisando Fuerte, que va ser el seu primer èxit, que el va fer famós de manera global. Un tema de l'any 1991 dins del seu àlbum Viviendo de Prisa. Ho deixem aquí i demà tornem puntuals a les 12:04 aquí a IB3 Ràdio. Fins demà.